L'Hora Negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia, bona hora.
Què tal?
Molt bé, i tu? Què tal, Maica?
Tens el punt avui a prop?
Sí.
Agafa'l.
Llegit aquest matí.
Doncs...
Espera't un segon.
Mira aquí. Aquí a... De sota del periòdico i... Mira, està entre el periòdico i La Vanguardia.
Què passa al punt
Pàgina avui? 16. És que he vist una...
Pàgina 16.
He trobat una cosa que és interessant. 16.
Que no és... Pàgina 16, sí. Miquel Samper. El major Trapero mai va intentar... Mai em va intentar manar.
Bueno, interessant, l'entrevista. Interessant, molt recomanable.
Hi ha un pacte amb la CUP de governabilitat i s'ha comès l'error de dir, per governar, que no portarem antidisturbis, diu el Miquel Samper. El vam sentir aquesta setmana al Matí de Catalunya Ràdio.
Uh-huh. No, interessant. Interessant sobretot de, bueno, per explicar com va ser la seva relació amb el major. A veure si aquesta provisionalitat amb aquest despatx a la plaça Espanya ens expliquen una mica millor a Interior.
Ha tornat a treballar aquesta setmana el major, no?
Sí, tenia uns... S'havia agafat dies de... Com es diu en català?
De permís, no?
De permisos que tenia i bueno, es va reincorporar allà on el van manar, que és un despatx. Dir-li despatx tampoc és correcte. Jo crec que allò es va fer servir com a... Era un espai de la 8a planta de la comissaria de plaça Espanya. Allà havia tingut el cap de la regió el seu despatx, el Carles Enfruns, que quan va decidir marxar i instal·lar-se a Sant Andreu per una qüestió d'operativitat, perquè molts serveis centrals de la regió de Barcelona estaven a Sant Andreu, va deixar lliure aquella 8a planta i una part va ser magatzem, administratius, allò, una mena de cul de sac. I ara feia poc que s'havien instal·lat els FURA, que són aquests Mossos que van de paisà i que fan bàsicament molt, especialment multireincidents, un nou grup que s'ha creat a la regió. I en el despatx, a l'espai dels FURA, al final de tot, hi ha doncs, un espai que, i també al costat hi ha roba de Mossos d'aquesta de nova uniformitat que són allà caixes, doncs allà hi ha un forat amb dos taules i allà està no Trapero, no Josep Lluís Trapero Álvarez, allà està el major del cos, o sigui el policia amb més rang de tota la institució. Bueno,
vols dir que no té el despatx que es mereix?
Jo no sé quin despatx es mereix o no es mereix. Això jo crec que el despatx cadascú se'l pot fer seu i redecorar i fer-ho confortable i al final un despatx és un lloc on treballes, però la màxima, o sigui, el major és el policia més ran de la institució. Doncs haurà de rebre visites. Insisteixo, Interior va explicar quan vam explicar on estava, aquella mateixa tarda va dir que era provisional. I, de fet, abans d'això, el propi responsable de la comissaria de l'Eixample ja li va manifestar al major que aquell espai era indigne, ho va dir el cap de la comissaria, i que, per tant, en la mateixa 8a planta reinstal·larien i el realotjarien d'una altra manera. Doncs perquè el cap de la institució, el cap del cos és el comissari Estela, però el policia més ran de Mossos d'Esquadra continua sent el major. I el major, doncs, rebrà visites, i les visites que rebi aquests dies hauran de travessar, doncs, per l'espai on estan treballant els FURA. Que, home, que és una cosa interessant, eh? O sigui, saludar els FURA i a més fer una feina encomiable. Però, bueno, costarà col·locar quan deixin la xaqueta. En fi, jo no insisteixo, no sé quin despatx mereix o no mereix, però el major ha tingut sempre un despatx a la comissaria de les Corts. És el que va fer servir durant els 3 anys que va estar apartat, primer pel 155 i que va estar treballant que no era cap del cos, que van haver-hi diferents caps del cos, Ferran López, Miquel Esquius, Eduard Sallent, i ell tenia un despatx, i va fer servir un despatx que assisteix a aquest despatx a les Corts. Que el director de la policia, Pere Ferrer, no vulgui que el major sigui a Egara, al complex central d'Egara, bueno, és una decisió, no sé si és compartida o no amb el comissari en cap Estela, però estan les Corts, no sé, és una opció. I escolta, i si decideixen que ha d'estar allà, doncs estic segura que... Sí, jo no... Però una mica és la reflexió de tots, no? Si enviar, quin missatge hi ha darrere d'enviar-lo en aquell, insisteixo, despatx? És, no, aquest espai no mereix el nom de despatx. I, de fet, la que hi havia, que és la inspectora Rosa Gubianes, ja va fer arribar, quan estava amb la seva unitat d'igualtat, que allò no era un espai digne tampoc. Ho va ser durant el temps que va estar la unitat de... que porta tot el tema de la igualtat al cos.
3 minuts per arribar a un quart d'11 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Això és l'Hora Negra.
No volia parlar d'això, ja, ja que no estava en el guió, però mira.
Sí, sí, sempre... Ja. Maica Navarro sempre és imprevisible, però d'això es tracta també. Mm. És divertit fer ràdio amb tu. Escolta'm, avui parlarem d'un cas que ha passat a França recentment i realment és sonat. Jeremy Rimbaud. Fa unes setmanes va escapar de l'hospital psiquiàtric on estava ingressat.
Sí, era l'hospital psiquiàtric de Marchand, que és al sud de França, i els metges el tenien com un pacient modèlic, tranquil, que no suposava cap mena de perill ni per la resta d'interns ni tan sols per la societat. El que passa és que en el seu cap hi havia altres coses. El 19 de gener aconsegueix escapar-se de l'hospital i arriba fins a un nucli de cases. Allà es troba amb una dona gran de 73 anys, acaba de sortir de casa per passejar amb el seu gos i sense cap mena de justificació, sense parlar, li va clavar una pallissa amb una barra de ferro que la va portar directament a l'hospital. No és morta, es recupera favorablement, però les lesions van ser molt i molt greus.
Una agressió brutal que ha tornat a posar en portada un home que ja va aterrir al sud de França ara fa 8 anys. Qui és aquest Jeremy Rimbaud, Maica?
Doncs ara té 34 anys i va néixer a una ciutat al sud de França que es diu Tarnès i es va, el 2011 es va allistar a l'exèrcit, només tenia 24 anys i eren els anys de la guerra d'Afganistan i aquesta missió internacional en la que participava Espanya i també participava França, entre altres nacions europees i també i internacionals. També sabeu que la missió la liderava als Estats Units. Afganistan va estar durant 6 mesos i va tornar, o sigui, aquell contacte i la crueltat d'aquella guerra en aquell país, doncs el tornar va tornar absolutament traumatitzat del que havia vist, del que havia viscut i enganxat a les drogues. Allà a Afganistan, com alguns, anava a dir molts, però tampoc ara vull parlar dels percentatges, perquè sí que està molt clar quins percentatges de drogadicció va provocar altres conflictes bèl·lics com Vietnam, Afganistan encara s'està estudiant, però allà el que va ser es va enganxar a la marihuana i a la ketamina. A la tornada a França va incrementar aquest consum i el cert és que ningú va ser capaç de visualitzar que el cap d'aquest jove començava a trastornar-se.
Maica, aquesta setmana llegíem al periòdic el Guillem Sánchez que a finals del 2013 en Jeremy ja no estava bé i que la situació era bastant insostenible i, de fet, el seu entorn, la seva parella, crec que se n'adona, no?
Sí. És cert, el Guillem Sánchez, a més, molt recomanable recuperar aquesta feina. Ell es va escapar la setmana passada al sud de França per recórrer una mica els passos d'aquest jove i fins i tot va aconseguir parlar amb alguna de les víctimes dels supervivents. Doncs la que era la seva nòvia el 2013 ja se n'adona que la seva parella està començant a desenvolupar una obsessió malaltissa amb la fi del món. Ell deia que l'1 de desembre del 2013 el món s'acabaria. I un dia marxa sense dir res i gairebé passa 3 setmanes deambulant pel sud de França sense menjar, sense descansar, prenent només drogues i, a més, amb aquesta obsessió de veure talibans per tot arreu.
De fet, es va fixar en un home molt gran, quan just era en un poble de 200 habitants molt petitó que es diu Nolan, i el va atacar. No?
Sí, allà hi ha un home que també surt de casa, com deies, és un home gran, el Leopold el meu francès amb aquesta veu a aquestes hores, tenia 90 anys i el Jeremy es va colar a casa seva i el va atacar també amb una barra de ferro. Ell va assegurar que el va confondre doncs, amb un talibà. La pallissa va ser brutal i el va apallissar fins que l'home va perdre el sentit, però encara era viu quan li va arrencar la llengua, li va obrir l'abdomen i el va arrencar el cor. I, de fet, el que va fer va ser cuinar-lo i menjar-s'ho amb unes mongetes verdes que va trobar a la cuina. Des d'aquell moment es va anomenar com el caníbal dels Pirineus.
Déu-n'hi-do.
De fet, no va tenir prou amb aquest home, amb el que acabava de fer amb el senyor Leopold. Va creuar el petit carrer i es va trobar amb un graner on es va amagar. I en aquell moment va estar descansant unes hores quan va arribar a un pagès que arribava amb el seu tractor i amb la mateixa barra de ferro amb la que havia matat el Leopold va atacar amb aquest home en el tractor. És cert que ell encara estava en el tractor, es va poder defensar i com que veia que tot i que li va golpejar amb la barra de ferro amb l'esquena i va provocar lesions que a dia d'avui duren perquè va haver de deixar la seva feina de mecànic, encara es va anar a buscar dins la casa una altra arma més contundent i, de fet, va trobar una escopeta, municions, la va carregar, va tornar, però en aquell moment aquest campesí el que va fer va ser ja havia cridat i va provocar doncs, l'auxili de veïns i un grup de bombers que passaven a prop doncs, el va poder detenir, reduir.
Tot això va anar a judici. El que passa és que el jutge va considerar, i aquí també hi ha hagut bastanta polèmica, sí, que en Jeremy no podia ser culpable penalment perquè tenia un trastorn mental molt greu, no? I això, en comptes d'anar a la presó, l'internen en un psiquiàtric, que és d'on ara s'ha escapat.
Clar, l'ingressen al psiquiàtric, que és d'on ara es va escapolir agredint amb aquesta senyora. Fixa't, amb aquest supervivent, el va poder localitzar el Guillem Sánchez a casa seva, encara guarda la barra de ferro amb la que va ser atacat, i ell, el que es queixava amb tota la raó, era que els serveis jurídics ell no va entendre mai perquè el Jeremy només havia anat amb un psiquiàtric i a més es va comprometre tot el sistema en avisar-lo quan doncs, fer-li saber si canviava de centre hospitalari, si en algun moment li donaven l'alta i es queixava de que no l'havien avisat de que s'havia escapolit i que això doncs, li provocava doncs, neguit perquè no se sentia segur. També feia una reflexió molt interessant aquest home, i era que al final la història del Jeremy era una història de fracassos col·lectius. Va fracassar l'estat francès de no saber identificar de la manera que havia tornat el Jeremy d'aquest conflicte d'Afganistan i ara doncs, aquests serveis en aquest psiquiàtric de diagnosticar que era un home que ja era perfectament recuperable, que podria tornar a poc a la societat quan va demostrar que va posar un peu al carrer, doncs que aquests trastorns i aquestes fòbies doncs no s'havien curat, tot i els anys que havien passat.
Passant 5 minuts d'un quart d'11 del matí, avui amb la Maica Navarro, realment un cas esgarrifós, el de l'anomenat caníbal dels Pirineus. Maica, que potser recorda el d'una agressió sexual a una dona de 95 anys aquesta última setmana a Figueres, no, Maica?
A veure, Bueno, són, jo crec que són casos absolutament diferents. Aquesta és una de les, és un cas pertorbador que estan portant l'UCAS, aquesta unitat central d'agressions sexuals, per les característiques específiques d'aquesta agressió, especialment doncs, per la singularitat de la víctima, 93 anys. I a més, l'autor que la dona defineix com algú que parla, que no és molt gran, o sigui, que pot situar aproximadament 30-40 anys i diu que el sent parlar en català i en castellà, va entrar només per agredir-la sexualment, o sigui, no va haver-hi res més en aquella casa que l'agressió sexual. És el mateix grup que continua treballant insistentment amb l'agressió sexual d'Igualada, que també podem considerar que va ser molt més que una agressió sexual perquè va haver-hi un intent d'homicidi que afortunadament la noia es recupera a poc a poc de les lesions físiques i psicològiques. I les agressions sexuals, és cert que un dels objectius del cos de Mossos d'Esquadra i el comissari en cap, Estela, ho ha recordat aquests dies, que continua sent la lluita contra la marihuana i totes les derivades que té la marihuana, però hi ha un repte ara mateix sobre la taula dels policies i de les institucions, que són combatre i preveure les agressions sexuals. La setmana que ve hi ha Junta de Seguretat de Barcelona, serà la primera del comissari Capastella, reunirà doncs, amb l'alcaldessa Colau, i sobre la taula també estaran els representants de la Guàrdia Urbana, i sobre la taula s'evidenciarà les estadístiques de l'últim any i s'evidenciarà de quina manera han crescut les agressions sexuals.
Tenim novetats d'Igualada?
No tenim novetats. L'única novetat que tenim és que que no és una novetat, és que és una feina que està sent molt, molt i molt, molt, molt complicada, perquè les característiques de l'agressió evidenciaven el sadisme amb la que va actuar ell o els agressors. Jo entenc que en aquests moments els investigadors saben si estan buscant a una o més persones. Va fer pensar que havia alguna cosa més i, per tant, s'ha mirat amb detall, anant descartant un a un persones de l'entorn de la víctima. I aquest anar descartant doncs és complex, és complicat i requereix el seu temps. Els investigadors treballen ara com amb el millor escenari, que és el del silenci mediàtic i les no pressions. Els primers dies van ser molt complicats, perquè l'agressió... Tots haurien de fer una reflexió, jo crec que... Jo soc periodista i jo crec que les històries s'han d'explicar, i la història d'Igualada s'havia d'explicar. La gent, jo crec que la societat té dret...
Sí, vam tenir el debat ja sobre això, vam parlar.
Està dret de saber que hi ha actuacions que tenen aquest nivell de sadisme i que la maldat és capaç de fer coses com la que va patir aquesta jove d'Igualada. I en aquell moment, recordeu com a la mare, que no és habitual, però en aquest cas la mare va voler verbalitzar tot allò que havia patit la seva filla, amb cartes, amb un contacte molt estret amb els mitjans de comunicació, però va haver un moment que els investigadors li van demanar que necessitaven treballar sense pressions. I és cert que ja ho hem comentat, no ens oblidem del cas d'Igualada, i més important que no ens oblidem nosaltres, el més important és que està a la taula i és una investigació prioritària d'aquesta unitat central d'agressions sexuals, que això és el que ens hauria de tranquil·litzar. És difícil, perquè és una investigació complexa, i la complexitat queda evidenciada perquè han passat mesos i no en sabem res, però això no vol dir que no estiguin treballant i de valent.
4 minuts per arribar a 2:15 del matí. Maica Navarro.
No me pones a la Bandini.
Gràcies.
Un poquito.
No, n'hem parlat ja molt a la tertúlia i demà en tornarem a parlar segurament. La sentirem aquí al suplement de Catalunya Ràdio.
Que bé, ja, la Paula.
Eh?
Bé, la Paula.
Home, no perquè està bé ni dorm, però espero sentir-la. Ho estem gestionant.
Ah, vale, vale, vale.
Estem gestionant.
Vale, vale,
ho estem
vale.
gestionant. Tinc l'equip de producció a tota vela.
I no tens ningú, no has enviat ningú a...
Bueno, és que som els que som, eh? Tampoc
no tens pasta aquí, no, per enviar algú a Benidorm,
Si te n'hi vas tu, t'envio ara i t'ho pago jo tot. De la meva butxaca,
Estic de guàrdia de l'avantguàrdia, no
veus?
Puc.
Llàstima.
Escolta, si no aniria.
Fem una pausa i de seguida el suplement. Alba Sotorra, documentalista, directora del Retorn, La vida després de l'Isis, un documental extraordinari, ara en parlarem, nominat als Gaudí i als Goya. I tant de bo s'emporti alguna estatueta, perquè és que realment val molt la pena. Ara en parlarem amb l'Alba Sotorra, que la vam conèixer la nit que vam fer el conflicte interior de TV3.
Sí.
I avui ens visita el suplement, ella sola, per parlar una bona estona de la feina que fa. Gràcies, Maica.
De res, Roger.
El suplement, amb Roger Escapa.